Bona tarda, els matrimonis forçats segueixen presents en ple 2022.
L'informatiu del migdia.
Una situació que ens pot arribar pot ser i que d'aquí un any em casaran i per tant sabem que tenim un any de treball o no, o que demà m'han dit que viatjo a no sé quin país i que per tant el risc és immediat. Una mica el que fem primer és valorar aquest nivell de risc, de quin és, per veure quin treball podem fer.
És la coordinadora dels serveis d'atenció a la comunitat del Consorci, Anna Casamitjana. Els matrimonis forçats estan sent notícia aquestes últimes setmanes arran del cas de les germanes de Terrassa. Una pràctica gens comuna a la nostra cultura, però que en ple 2022 segueix vigent en territoris com la Índia o el Pakistan. Des de la Garrotxa, les administracions es troben en pocs casos que tenen com a via de solució un procés de prevenció o la via judicial, si el cas s'ha de solucionar amb rapidesa per evitar un retorn al país d'origen. A l'informatiu d'avui coneixerem quins passos es segueixen i quins agents es coordinen a la Garrotxa per evitar els matrimonis forçats. De seguida entrem en matèria abans, però avui comencem el mes de juny, és dia 1, i com sempre repassem més continguts d'aquest dimecres en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'especulació dispara el preu del blat i derivats, una problemàtica que posa en perill la continuïtat d'algunes explotacions agràries. En 3 anys, el preu del blat s'ha incrementat un 114%. Aquest increment de preus de la matèria prima i del combustible estan posant al límit molts agricultors. L'expert en economia agrària és Josep Maria Ginebreda.
El blat, el 2019, anava a 191 euros la tona, el 2021 a 254. Fa 3 mesos, o sigui, just abans de començar la guerra d'Ucraïna, a 298 i ara a 410.
Per la seva banda, la vespa asiàtica s'estabilitza i ja forma part de l'ecosistema de la Garrotxa. L'eliminació dels nius primaris ha estat la solució per frenar la propagació d'aquesta espècie invasora que ha posat en joc la persistència de les abelles comunes. El director del SIGMA és Francesc Analies.
El sistema de reducció d'impacte que tenim més eficient és intentar detectar els nius primaris, que diem, o sigui, els nius de l'abella quan, de la vespa quan es desenterra i comença a fer el primer niu.
En esport, Roger Vidal agafa les regnes de la banqueta del Banyoles, de primera catalana. El fins ara tècnic del juvenil A de la Unió Esportiva Olot inicia el seu camí dirigint un equip de futbol amateur amb experiència tercera. En declaracions a Ràdio Olot, assegura que està molt il·lusionat.
Què ha fet que anés a Banyoles? Bueno, al final és un club de referència a les comarques gironines, que està molts anys de tercera divisió, la primera catalana, vull dir que és un club consolidat.
I a la contraportada parlarem de circ i música. Aquest dijous a les 8 del vespre, la companyia Som Nois portarà sobre l'escenari del teatre principal la Performance Bridge, una obra basada en l'espai, la música i l'art que vol expressar el sentiment de dolor davant el sistema de les actituds masclistes. Una de les autores de l'obra és Thaís García.
Pretén plantejar preguntes més que no pas donar respostes concretes a la problemàtica ni tampoc oferir un relat lineal.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Moment de repassar el més destacat en l'àmbit nacional i internacional. Obrim el focus. I és que el govern diu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no pot aplicar el 25% de castellà pel canvi legislatiu. És la resposta que ha enviat l'advocat de la Generalitat el dia que s'acaba el termini fixat pel Tribunal per complir la sentència. Tamara Carrasco, absolta definitivament més de 4 anys després. El Tribunal Suprem n'ha confirmat l'absolució després de revisar el cas a petició de la Fiscalia, que demanava 7 mesos de presó a Carrasco per incitació als desordres públics. Natàlia Garriga, a un pas del judici per l'1 d'octubre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya processa la consellera de Cultura per un delicte de desobediència greu en els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Arrenquen 3 dies de vaga Correus per denunciar una gestió caòtica. Els sindicats convocants, Comissions Obreres i UGT asseguren que, a l'inici de l'aturada, el seguiment massiu ha obligat l'empresa a paralitzar les rutes de transport, un fet que l'empresa desmenteix. Aiguafreda decideix passar-se a Osona amb més del 60% dels vots. En l'àmbit internacional, Xangai, la capital econòmica de la Xina, posa fi a 2 mesos de confinament estricte. I a Suïssa transplanten amb èxit un fetge humà tractat durant 3 dies fora del cos.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Doncs avui segurament hi ha una mica de pausa. No preveiem pluja, nuvolades a la tarda però sense precipitacions i dia de sol i calor. La temperatura més alta dimecres i dijous. A la costa es pugui presentar algun banc de boira i potser divendres, dissabte, alguna tempesta de tarda al Pirineu. Però vaja, la setmana es preveu tranquil·la i la notícia partirà doncs en aquesta calor forta, sobretot demà i demà passat.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes d'aquest dimecres, primer dia de juny, i parlant dels matrimonis forçats que segueixen presents a la societat. A la nostra comarca, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i diferents agents es troben en casos com aquest. És poc habitual, però present en determinades cultures. Fa uns dies els mitjans es feien ressò del cas de la Sugnit, una olotina que va veure com als 18 anys els seus tiets la volien obligar a casar-se amb un desconegut. Avui coneixerem com s'afronten aquests casos a través de les administracions.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Obligar-te a casar amb algú que no vols o que no coneixes, això és el que en ple 2022 passen algunes cultures i societats que forcen a les noies a casar-se amb algú que no volen o fins i tot que no han vist mai a la seva vida. Arran de l'assassinat al Pakistan de 2 germanes de Terrassa, han aflorat més casos els últims dies segons dades policials. A Catalunya s'han detectat uns 200 casos en els últims 13 anys, majoritàriament de persones de fora del territori que porten poc temps aquí i busquen ajuda per no veure's forçades a casar-se. A la Garrotxa es tracten pocs casos i una de les institucions que ho regula és el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La coordinadora dels serveis d'atenció a la comunitat del Consorci és Anna Casamitjana.
L'entenem com aquell matrimoni en què no hi ha el consentiment com a mínim d'un dels dos, de les dues persones que s'estan casant, no? I per tant que hi ha un entorn que pressiona perquè aquesta pràctica, perquè el matrimoni es dugui a terme.
Des del Consorci fa anys que es treballa des de la perspectiva de les mutilacions vaginals, pràctica habitual també al territori africà. A mesura del pas dels anys, els matrimonis forçats han agafat protagonisme i s'han posat recursos per fer una feina de prevenció. Casa Mitjana explica com treballen aquests casos.
Aquí, tot i que fa uns anys enrere estàvem treballant molt i molt amb el tema de mutilació genital femenina, perquè era un tema que en aquell moment era més complex, sí que és cert que al llarg dels anys, i no només aquí a Catalunya, que la legislació sempre ha estat molt clara en aquest àmbit de la mutilació, sinó en molts països d'origen dels quals venia la mutilació, s'ha anat restringint, s'ha prohibit, s'ha limitat, i per tant aquí el treball és més de prevenció.
L'acompanyament en aquest procés és molt difícil de gestionar i s'ha d'analitzar la intermediació quan hi ha temps. En els que urgeix més pressa es passa la via judicial per tal d'evitar el viatge al seu país d'origen. Els passos a seguir se centren en la prevenció del cas.
Primer, mirar a qui ha arribat, no? Normalment un cas així, la noia ho acostuma a explicar a algú que té molt, amb qui té molt de vincle, amb qui té confiança, per tant és amb algú amb qui veu molt sovint, i per tant, tot i que això després es treballa en una taula i en xarxa, sí que sempre per aquella noia, diguéssim, la referència serà només de la persona que ella li ha explicat. No? I una mica el que fem és explicar primer quina és la situació i valorar l'urgència que té. És a dir, una situació que ens pot arribar pot ser i que d'aquí un any em casaran i per tant sabem que tenim un any de treball o no, o que demà m'han dit que viatjo a no sé quin país i que per tant el risc és immediat. Una mica el que fem primer és valorar aquest nivell de risc, de quin és, per veure quin treball podem fer.
A casa nostra els números de matrimonis forçats són molt baixos i casos com les germanes de Terrassa o de la Sugnit, resident a Olot des de fa anys i que es va salvar de passar per una situació així, són escassos. Tot i així, des del Consorci expliquen que cal un temps per trencar una forma de pensar per tal de erradicar els matrimonis forçats.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Seguim amb més temes. L'especulació dispara el preu del blat i derivats i posa en perill la continuïtat d'algunes explotacions agràries. En 3 anys el preu del blat s'ha incrementat un 114%. La guerra ucraïna ha acabat de desbordar uns preus que ja es van encarir amb l'esclat de la pandèmia. A la Garrotxa les produccions de blat s'han anat substituint per la colza, que és molt més rentable pels seus productors. Joel Tallant.
La guerra d'Ucraïna no és la causant directa de l'increment del preu del blat de moro, el girassol o la soja. Ara fa 15 dies, Rússia va vetar les exportacions i fins ara hi havia hagut certa normalitat en l'arribada del producte. El problema de l'increment de preus l'hem de buscar en altres països productors com l'Argentina o els Estats Units, que han aprofitat l'ocasió per encarir els seus preus a uns valors desmesurats que en alguns casos arriba al 130% en 3 anys. És el cas de la soja o del blat de moro. Josep Maria Ginebreda, expert en economia agrària i col·laborador del programa Trenquem el cuc de Ràdio Olot, posa alguns exemples.
El blat, el 2019 anava a 191 euros la tona, el 2021 a 254. Fa 3 mesos, o sigui, just abans de començar la guerra d'Ucraïna, a 298 i ara a 410. Vol dir que des del 2019, quan va començar la pandèmia, fins ara s'ha pujat un 114%. El blat de moro, el 2019 anava a 188, el 2021 a 284 euros tona. Fa 3 mesos, 287 euros tona, i ara 394. I l'ordi, doncs, també un preu similar, s'ha pujat un 110%. I la soja, que el 2019 valia 318 euros tona, i ara en val 532, és una pujada, la més important, del 130%.
Només entre un 25 i un 30% del gra que es consumeix a casa nostra provenia d'Ucraïna. Aquest increment de preus de la matèria prima i del combustible estan posant al límit molts agricultors. Però els que ho passen pitjor són els ramaders, ja que no poden repercutir en el preu de la carn l'increment dels costos. Segons Ginebreda, el país necessita fer un replantejament en el seu equilibri alimentari.
No tant la guerra, sinó l'especulació, que sempre hi és present, perquè amb el tema de la pandèmia, doncs, una emergència sanitària doncs, es va aprofitar doncs, per pujar tant com s'ha pogut. És a dir, això dona a veure, o sigui, fa pensar i hauria d'estar alerta, és de que tothom hauria d'intentar tenir el màxim d'equilibri alimentari doncs, en el seu país. És a dir, la producció alimentària és un valor estratègic de primera magnitud. De fet, els Estats Units, Israel, aquests països dels més avançats, el sector agrari és sector estratègic número 1, abans que el militar, gairebé.
Però tot això s'hi afegeix una altra amenaça, l'aprovació per part de la Generalitat d'una normativa que permetrà instal·lar parcs d'energia solar en terrenys agrícoles.
La qual cosa vol dir que per tenir energia ens privarem d'alimentació. Podem arribar a la gran contradicció que tinguem llum per veure que no tenim res per menjar. És a dir, que d'alguna manera, estratègicament, crec que s'està fent molt malament i que el sector agrari fa molt de temps que no se li dona la importància que té doncs, per tal doncs, ser autosuficient o, com a mínim, tenir unes reserves estratègiques mínimes que abans la postguerra, amb totes les penúries que hi havia doncs, i amb la misèria, hi havia doncs, els magatzems del SEMPA, del Servei Nacional de Productes Agraris, que hi havia unes reserves estratègiques de cereal d'alimentació per tal de si es produïen esdeveniments doncs, com aquest cas de guerres o pandèmies.
A la Garrotxa es cultiva blat de moro i farratge per ensitjar. La seva producció ha anat a la baixa en favor de la colza perquè els mercats es paga millor. Per això, últimament és tan habitual veure camps de color groc a la comarca.
Seguim amb més temes. La vespa asiàtica s'estabilitza i ja forma part de l'ecosistema de la Garrotxa. L'eliminació dels nius primaris ha estat la solució per frenar la propagació d'aquesta espècie invasora que ha posat en joc la persistència de les abelles comunes. Tot i que no interactuen amb els humans en cas d'una picada, cal posar-se en contacte amb el metge perquè pot portar complicacions.
Ja fa 5 anys que parlàvem de l'arribada a la Garrotxa d'una espècie de vespa més grossa de l'habitual i que tenia una particularitat. Atacava i es menjava les abelles comunes. Això va posar en alerta els apicultors, ja que sense abelles el nostre ecosistema seria molt diferent a com l'hem entès fins ara. La vespa asiàtica es va convertir en un problema també pels humans, ja que es desconeixia el seu comportament. 5 anys més tard, s'ha aconseguit estabilitzar la seva existència a la Garrotxa. Des del SIGMA van descobrir que si atacaven el primer intent de cria, podrien reduir-ne la seva propagació. El director del SIGMA és Francesc Canalies en declaracions a Ràdio Olot.
El sistema de reducció d'impacte que tenim més eficient és intentar detectar els nius primaris, que diem, o sigui, els nius de l'abella, de la vespa, quan es desenterra i comença a fer el primer niu. Ella fa dos nius, fa un primer niu que hi posa els primers individus de la seva colònia, per entendre'ns, i quan són suficients van a construir el niu de veritat, que és aquest que veiem, que és espectacular i que és molt gros. El sistema més eficaç és trobar aquests primers nius i treure aquests primers nius. Aquest és el sistema més eficaç que tenim fins avui.
Una altra de les particularitats de la vespa asiàtica és la seva curiosa manera d'entendre la jerarquia.
Hi ha una reina a cada colònia, però si fem desaparèixer la reina, qualsevol de les vespes que queda pot convertir-se en reina, perquè tenen una inhibició hormonal i, per tant, quan deixa d'haver-hi aquesta inhibició hormonal, el que passa és que es converteixen en reines. I, per tant, cada una d'elles pot anar a fer un niu nou. Per tant, l'interessant és treure'ls al començament del començament per impedir que augmentin el seu nombre.
Les investigacions al voltant de la vespa asiàtica han permès concloure que no interactua massa amb la població humana i que, si bé en una primera instància són carnívores, passat un temps canvien de tendència.
O sigui, nosaltres quan ens en cuidem i quan anem molt amb cuidado amb aquesta espècie és quan està localitzada en llocs on estan molt freqüentats per la gent, parcs públics, espais públics freqüentats i tal. Llavors sí que traiem els nius, però si no, ja no traiem els nius perquè no és... A més, té alguna particularitat aquesta vespa mentre està criant i mentre està multiplicant la seva colònia i està fent els primers passos, és carnívora, per això ataca les espècies a la vespa mel·lífera, però després passa una època de la seva vida que és frutívora, que menja fruita. Per tant, té unes característiques especials, diguem.
Tal i com passa amb la vespa xana, una espècie molt habitual a la Garrotxa i anterior a la vespa asiàtica, les picades de l'asiàtica són molt doloroses i molestes. Per això, és recomanable acudir al metge en cas d'una picada.
Abans dels esports, moment de repassar el més destacat de la demarcació de Girona. Càritas Diocesana de Girona ha atès gairebé 28.000 persones durant l'any passat. En comparació amb el 2019, el darrer any prepandèmia, la xifra suposa un increment del 12%, cosa que, segons subratlla l'entitat, constata de quina manera la Covid-19 ha cronificat la pobresa. El responsable d'anàlisi social de Càritas és Calle Gómez.
Hi ha hagut altres elements, per exemple, l'economia submergida, que en molts casos havia estat, d'alguna manera, havia aguantat, per exemple, la crisi del 2008, havia estat fins i tot paraigües per famílies expulsades del mercat ordinari, del mercat laboral ordinari. En aquest cas concret va ser la que primera va patir l'impacte d'aquesta crisi, i en molts casos eren estructures familiars com les de les famílies monoparentals que estaven sustentades per aquesta feina precària. En tot cas, és la precarietat amb la que vivien moltes d'aquestes famílies, sí, sumada a una crisi com la que hem patit, amb un impacte immediat des del minut 1, el que podria explicar aquesta causa.
9 de cada 10 atesos no reben ajudes per ingressos mínims i entre els col·lectius més afectats hi ha les famílies monoparentals, sovint una dona que viu sola amb els fills. En comparació amb el 2019, aquests casos s'han triplicat i ja representen un 15% del total. Intercanviar els 12 pisos buits a la Collada de Toses, que són propietat de l'Estat, per un terreny al polígon Niubó de Campdevànol mitjançant una permuta. Aquesta és l'operació que vol tirar endavant l'Ajuntament de Planoles per poder disposar finalment dels habitatges per a lloguer social. Fa prop de 20 anys que els pisos estan tancats i s'utilitzen els garatges per guardar-hi les màquines llevaneu. El Ministeri de Transports ha accedit a abandonar l'immoble a canvi d'uns terrenys on poder construir una nau per guardar-hi el material. Però el consistori no té recursos per pagar els 250 40.000 euros que val el terreny i ho ha demanat a la Generalitat. D'altra banda, també queda pendent que el Ministeri d'Hisenda autoritzi la permuta. David Verge és l'alcalde de Planoles.
Per tant, aquí tenim la gran oportunitat per Planoles, bueno, pel Ripollès en general, perquè al final de tenir 12 habitatges que es pot entreviure, està clar que són habitatges que van fer fa 40 anys i segurament s'ha d'adequar el mobiliari i fer alguna petita reforma, però tenim l'oportunitat de 12 habitatges per gent d'aquí del municipi o gent que vulgui venir a viure, habitatge social, 12 habitatges per 250.000 euros. Jo crec que és una oportunitat única. Llavors, ara falta aquests dos últims passos.
Aprendre a treballar la llana per fer joies o flors decoratives. Aquest és l'objectiu dels tallers que s'han començat a impartir aquest any a escoles del Ripollès i la Vall del Gès per aprofitar un producte de qualitat que no té sortida al mercat. El projecte s'emmarca en el programa Ens mengem les valls per donar a conèixer el sector primari i els productes de proximitat. La comercialització de la llana ja es trobava en una situació delicada i amb la pandèmia es van tancar totes les portes fins al punt que l'Associació de Pastors del Ripollès va acumular un excedent de 7 tones de llana sense comprador. Martí Vila és ramader.
Antigament era un producte equiparable com la carn de xai. El cost d'extreure-la, d'esquilar les ovelles era ridícul i se'n feien diners de la venda de la llana. I actualment va al revés, el cost és molt superior a la venda. Bueno, i en aquest cas, aquests dos últims anys no hi ha venda.
Aquest any segueixen tenint dificultats per trobar una sortida al producte i fórmules com els tallers intenten buscar solucions al problema. I una vintena de professionals dels hospitals Trueta i Santa Caterina s'han reunit aquest dimarts al matí en la primera jornada de participació que haurà de definir les necessitats assistencials del futur campus de salut de Girona. A partir d'aquests processos de participació es dissenyarà quina estructura ha de tenir l'àrea assistencial del nou Trueta, la superfície que ha de tenir els criteris d'ordenació funcional, el disseny dels espais i la cartera de serveis. La responsable de l'oficina tècnica del projecte és Maria Josep López Dulcet.
Poder dissenyar a 2022 amb la informació que tenim, amb les noves tecnologies i sobretot amb tota la part de virtualitat que hem hagut d'adaptar-nos durant la pandèmia, és un aprenentatge que podem tenir en compte a l'hora de construir aquest gran hospital. Per tant, ja s'està posant, i de fet les noves tecnologies estan presents actualment en el nou Trueta, malgrat doncs, la infraestructura és la que és. I pensem que aquest és un gran repte i potser segurament el tret diferencial que altres hospitals doncs no han tingut en el moment de dissenyar-se.
Aquest procés participatiu tindrà una durada aproximada d'un any, tot i que el termini dependrà de la velocitat amb què es defineixin cada una de les nou àrees que es debatran en el procés. La primera es preveu tenir tancada al setembre.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Moment d'obrir la carpeta esportiva, avui amb un garrotxí que agafa les maletes cap al Pla de l'Estany.
L'esport a Radiolot.
I és que estem parlant de Roger Vidal, que agafa les regnes de la banqueta del Banyoles de Primera Catalana. El fins ara tècnic del juvenil A de la Unió Esportiva Olot inicia el seu camí dirigint un equip de futbol amateur amb experiència tercera. En declaracions a Ràdio Olot, assegura que està molt il·lusionat per fer un pas més i entrenar en un club de referència a les comarques gironines. Vidal arribarà al Pla de l'Estany acompanyat del seu ajudant habitual, el també garrotxí Ferran Roca. Roger Vidal serà el nou entrenador del Banyoles la propera temporada. L'olotí afincat a Castellfollit de la Roca assumirà la seva primera experiència en una banqueta d'un equip de futbol amateur. Després de 3 anys al capdavant del juvenil A de la Unió Esportiva Olot, a qui va pujar a Lliga Estatal, Vidal ha decidit canviar d'aires. El Banyoles milita la primera catalana i aquest darrer curs ha patit per salvar la categoria després de crear una plantilla pensada pel retorn a tercera. En declaracions a Ràdio Olot, Roger Vidal es mostra il·lusionat per començar aquest nou camí al Pla de l'Estany.
Molt il·lusionat, nou repte,
és fer un pas, no, de futbol base, com el juvenil que porto entrenant 3 anys, a grans, no? Què ha fet que anés a Banyoles? Bueno, al final és un club de referència a les comarques gironines, que està molt anys a tercera divisió, a la primera catalana, vull dir que és un club consolidat, i bé, el tenir el seu interès, doncs, va fer que m'acabés decidint per aquest nou destí.
Abans de prendre la decisió definitiva, el Garrotxí va escoltar la proposta del club que considera casa seva, com és la Unió Esportiva Olot. Després d'un període de reflexió, va decidir que el millor per ell era canviar el vermell pel blanc i blau del Banyoles, on anirà acompanyat de Ferran Roca, el seu segon entrenador, ja a l'Olot. El mateix Roger Vidal explica com va anar el procés de decidir-se definitivament pels banyolins.
He passat mitja vida a l'Olot, primer vaig escoltar a l'Olot el que se m'oferia i després valorar-ho, no? I repeteixo, penso que és un pas endavant per en Roger, entrenador, i al final, valorant totes les condicionants i el que diu lloc i l'altre, m'he acabat decidint per Pla de l'Estany.
I tot i ser a finals de temporada i encara no haver ni començat la pretemporada 22-23, Vidal ja té clara la idea de quin Banyoles vol veure.
La primera idea és intentar esportivament consolidar l'equip i després, bueno, al final, el treball diari et col·locarà on has de ser, on t'acaba marcant els objectius. Jo, bones a primeres, marcar-me un objectiu o portar l'etiqueta de favorit, estic convençut que no, aquest any a Primera Catalana hi haurà equips molt potents. El treball diari ens portarà on haguem d'anar.
El Banyoles de Roger Vidal es trobarà a la Lliga amb un rival garrotxí, el Bos de Tosca, recent ascendit a la màxima categoria del futbol català territorial.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui, a la contraportada, tanquem l'informatiu amb música i circ.
La contraportada. Stars, are you shining
just for... Metàfora i art es reuniran al Teatre Principal d'Olot. Aquest dijous la companyia Som Nois portarà sobre l'escenari la Performance Bridge, una obra basada en l'espai, la música i l'art que vol expressar el sentiment de dolor davant les actituds masclistes. També es crea un ambient ambigu entre l'erotisme i la violència. Som Nois és un projecte molt personal que ha crescut gràcies a l'assaig i l'error del 2018. L'espectacle començarà a les 8 del vespre i encara queden entrades disponibles. Fer soroll, aquesta és la traducció del nom de la companyia que aquest dijous actuarà dalt l'escenari del Teatre Principal. Ho farà amb el seu darrer projecte anomenat Bridge, que a través del llenguatge del cos i el so convida l'espectador a reflexionar sobre ambigüetats de la vida. El plaer i el dolor, l'erotisme i la violència i la submissió i l'empoderament per arribar a un diàleg sobre els casos de violència sexual i el sistema de violències masclistes. Un format de circ basat en la política i l'experimentació, eixos principals de l'objectiu de la performance. Una de les autores de l'obra és Thaís García.
Pretén plantejar preguntes més que no pas donar respostes concretes a la problemàtica, ni tampoc oferir un relat lineal. Així que es tracta d'una peça que abraça la complexitat de la temàtica mitjançant una dramatúrgia en capes. És una peça que s'ha creat amb moltíssima investigació i sobretot el que volem és que es pugui llegir i interpretar de moltes maneres, així que cadascuna pot connectar amb el seu propi imaginari i vivències personals, no?
En declaracions a Ràdio Olot, García també explica que a inicis de la seva trajectòria no tenien un pla de producció clar, però sí una intenció artística amb l'objectiu d'explorar les violències de la societat. Un camí basat en l'assaig i l'error que ha ajudat a la companyia a crear obres com Bridge. Thaís García explica els orígens.
Alhora, com a companyia, a nivell de passió que comentaves, tenim una connexió molt forta amb la música. Al matí, a més de performer, és músic, i jo no sóc música, però toco instruments i, bueno, vibro molt amb la música i de fet totes dues ens vam conèixer tocant juntes en un grup. Sentim que la música és molt vehicular pel nostre projecte, així com ho és el moviment, i el que trobem que hi ha en comú aquí és molt una vibració, no?
Aquesta peça es va estrenar fa un any a Nou Barris i ja s'ha pogut veure diferents punts de Catalunya, França i Argentina. Aquest dijous a les 8 del vespre, Olot serà la pròxima parada. Les entrades per veure Bridge estan disponibles al web d'Olot Cultura. Doncs avui comencem el juny amb música i tanquem l'informatiu amb circ i bon ambient. Gràcies per la seva confiança. Seguim connectats a través del web radiolot.cat. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shined so brightly.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.